Ràdio Sant Cugat. Notícies.
Els carrers de Sant Cugat del Vallès amaguen una ruta artística ben curiosa i original. Es tracta de la proposta de Martí Cardona, un jove santcugatenc que ha omplert les parets del municipi amb les seves creacions fetes amb la tècnica del trencadís. S'hi poden trobar des de cares, màscares i animals fins a altres elements naturals. Cardona, a més de ser artista, també és biòleg i, de fet, explica que part de la seva inspiració és definida per l'interès que té en aquest camp professional. Tot i això, també diu que treballa amb idees més oníriques i no es tanca la porta a deixar volar la imaginació per futures creacions.
Vaig dibuixant, la plasmo primer el paper, m'agrada, no?, i després dic, va, doncs això ho portaré en forma de trencadís. Hi ha llangardaixos, hi ha ocells, hi ha libèl·lules també, els insectes també m'agraden molt, les abelles, coses així. Després, si no, més cares, després hi ha una cara que té també com uns tentacles que li surten del cap, i després també m'agrada molt fer coses amb flors o amb elements així naturals.
Les rajoles que utilitza són reciclades, de manera que una de les intencions d'aquest projecte és que sigui sostenible. Té una trentena d'obres repartides per diferents punts de Sant Cugat i, de fet, ell mateix ha creat una ruta al seu web que es pot seguir per tal de no perdre's cap de les seves creacions. Que, per cert, poden mirar també en un vídeo a www.cugat.cat. I, d'altra banda, avui també és notícia que l'Ajuntament està executant unes obres de millora i adequació de l'Escola Pins del Vallès, aprofitant la inactivitat del centre durant els mesos d'estiu. Per tal d'afectar el mínim possible el curs lectiu, està previst que les obres finalitzin abans que es reprenguin les classes. No obstant això, el revestiment de les portes podrien acabar més enllà d'aquesta data durant el mes de setembre. També recordin que el carrer Martorell, entre el carrer Andana i l'avinguda Lluís Companys, queda tallat el trànsit en sentit Mirassol fins aquest dijous 7 d'agost, a causa de les obres de millora de l'asfaltat de la via. El Vallès Total, amb accés i circulació també limitada pels veïns. I de la plana cultural, avui destaquem que el músic santcugatenc Oriol Saltó continua amb el seu projecte en solitari, en el qual el seu vessant de guitarrista hi ha afegit, per primera vegada, les facetes de cantant i lletrista. Si tot va bé, el músic començarà a assajar al setembre amb una banda per fer el seu primer concert entre finals d'any i principis de 2026. Aquestes i moltes altres informacions les poden consultar i ampliar a www.cugat.cat. Nosaltres tornem amb una hora.
Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
Remó de pedra.
L'hidrogen i l'oxigen són una combinació que, des de temps immemorials, ha estat font de vida i un punt de referència econòmic i social. Sí, parlem de l'aigua. Des de petits nuclis fins a grans civilitzacions com Mesopotàmia han nascut i crescut al voltant d'ella. Però nosaltres posarem la mirada molt més a prop, al riu Gaià. Remó de pedra recupera la memòria d'un llegat que forma part de la nostra història, del nostre patrimoni. Us proposem un recorregut pel riu Gaià cercant totes les construccions i elements patrimonials i d'enginyeria hidràulica que al llarg dels segles la humanitat ha ideat per a cercar, emprar i emmagatzemar l'aigua, és a dir, per a viure. Una sèrie de podcasts per entendre millor el nostre patrimoni fluvial i les obres d'enginyeria hidràulica que ens han permès viure i evolucionar.
Això és Remor de Pedra, un podcast d'aigua i patrimoni. Una coproducció d'Ona la Torre i la xarxa audiovisual local.
Al podcast parlem d'aigua i patrimoni, però també parem l'orella. En cada capítol trobareu el cant de tres ocells diferents. Pareu atenció i al final de l'episodi us direm quines espècies heu escoltat. Totes les trobareu a la guia Els ocells del riu Gaià, que ha editat l'Associació Mediambiental La Sínia a la col·lecció Ocells de butxaca. El capítol d'avui ens parla dels aqueductes i per fer-ho ens acompanyaran en Pep Saragossa, investigador local, en Joan Carles Blanc, historiador i il·lustrador, llicenciat en Història de l'Art, i en Jordi López Vilar, doctor en Prehistòria, Història Antiga i Arqueologia de l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica de Tarragona.
Aqueducte, del llatí aquae ductus, format per aqua i ducto, del verb ducere, guiar, conduir. Un aqueducte és un conducte artificial subterrani o elevat que porta l'aigua d'un lloc a un altre. També pot ser un pont especial amb el qual es condueix l'aigua tot salvant una depressió del terreny.
Ramó de Pedra.
Ramó de Pedra.
Ramó de Pedra.
Ramó de Pedra.
Un podcast d'aigua i patrimoni.
Tot i posar la mirada al riu Gaià, per la proximitat territorial, si parlem d'aqueductes, és inevitable unir aquest riu a la ciutat de Tàrraco, com anirem escoltant en diversos moments del podcast. El doctor Jordi López, de l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica, ens fa una primera aproximació als aqueductes.
Diu la mateixa paraula, aqueducte és una conducció d'aigües. Aleshores, hi ha un error molt comú, que és que pensar que un aqueducte és un pont. No? Pensem en el pont de les Ferreres, el pont del Diable, en l'aqueducte de Segòvia, però clar, això és un pont. O sigui, l'aqueducte realment és la conducció d'aigües que passa per damunt del pont. Aleshores, acostumen a ser... Són canalitzacions d'aigua, com diu la mateixa paraula, acostumen a ser de vegades molt llargues, poden tenir bastantes desenes de quilòmetres, I sobretot ens hem de quedar amb la idea de que és això, una conducció d'obra, no? Normalment feta amb pedra i morter de calç, o a vegades amb grans carreus de pedra revestits, no?, per dins, perquè no s'escapi l'aigua, i que el que fan únicament és agafar unes aigües que normalment ja estan buscades, no?, unes aigües pures d'un punt d'una surgència i conduir-les cap a una ciutat, cap a una vila, cap on sigui. Això és, en principi, un aqueducte. Per tant, el Pont del Diable és... No és un aqueducte, és un pont, però sobre el qual hi passa un aqueducte que té bastants quilòmetres de longitud. El Pont del Diable, és quan tothom parla d'aqueductes a Tarragona, tothom li ve al cap el Pont del Diable, perquè realment, a veure, arquitectònicament és una obra espectacular, no? Però és un pont dels diversos que hi havia, perquè és que a més hi havia més d'un pont que no s'ha conservat, no? Per tant... malgrat que en si sigui una obra espectacular, quan parlem d'aqueductes hem d'esborrar una mica el pont i pensar en això, en aquestes conduccions de molts quilòmetres de llargada. De fet, amb el treball que portem fent des de fa anys, si suméssim tots els quilòmetres d'aqueductes que hi ha a Tarragona i voltants, arribaríem a uns 100 quilòmetres aproximadament de conduccions. Per tant, estem parlant d'unes obres d'enginyeria realment espectaculars.
Són grans obres d'enginyeria en una època on no tenien els mitjans actuals.
Els enginyers d'abans tenien que lluitar amb coses que els d'ara tenen solucionades. No? Tota la tecnologia que tenim ara no hi era, era una tecnologia molt més rudimentària, i parlant d'aqueductes, clar, havien de buscar un punt d'aigua on l'aigua estigués a una cota més alta que el lloc on anava a parar, perquè l'aigua baixava només per pendent, no?, per la força de la gravetat. Ara no, ara tenim motors, ara podem elevar l'aigua, tenim molta més maquinària, però antigament havien de buscar un punt més alt i fer-lo baixar amb una pendent constant que fos la justa, perquè l'aigua no anés ni massa poc a poc ni massa ràpid. No? Si va poc a poc s'estanca, si va massa ràpid agafa tanta velocitat que acaba erosionant i desgastant la conducció, l'aqueducte. No? Per tant, havien de buscar el pendent exacte, un punt d'aigua bona, vull dir que tota una feinada segur de molt temps de planificar totes aquestes conduccions.
Al pont d'Armentera hi ha el començament de l'aqueducte romà del Gaià. La guia Recorregut i Patrimoni, de l'editorial Piolet, que dedica al riu Gaià, explica que el tram de l'aqueducte romà, que amb una longitud de 50 quilòmetres, duia l'aigua del riu Gaià a la ciutat de Tàrraco. L'aigua s'agafava en una resclosa situada riu amunt i es conduïa mitjançant aquesta canalització, que al principi està excavada a la mateixa roca natural, és un conglomerat i més avall és ja una caixa d'obra feta amb pedra i morter de calç. En aquest punt són visibles uns 3 metres de longitud. Dins del programa de l'ICAC, de l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica, els aqüeductes romans de Tàrraco, s'ha excavat i estudiat el traçat d'aquest aqüeducte.
Remor de pedra.
Posem ara la mirada a la conca del riu Gaià.
Sí, sabem que hi ha 2 aqueductes. A veure, a banda dels aqueductes que porten aigua a Tarragona, que són dos i un d'ells amb una ampliació molt més llarga que va fins a Pont d'Armentera, hi ha aqueductes rurals. Rurals vol dir que l'aigua no la porten a Tarragona, sinó que la porten a viles romanes, no? Entenent com a vila el concepte que tenim ara actualment de masia. Una vila romana no és un poble romà, sinó que és com una gran mas, no? on hi viu una sèrie de gent, on se treballen les terres, una explotació agrícola, bàsicament. I bé, doncs a banda d'aquests aqueductes grans que porten aigua a la ciutat i que alimenten les termes, les fonts públiques i tot això, ens hem trobat que hi ha també uns aqueductes que nosaltres en diem rurals, que van a petar a viles romanes, o sigui, no a la ciutat, sinó a viles. D'aquests aqueductes ne coneixem 3. Un que va a la vila romana de Sencelles i Constantí, i 2 que agafen aigua del Gaià i que alimenten viles situades al Baix Gaià. Aquests aqueductes no es coneixien, es van descobrir fa uns anys. De fet, els va descobrir un amic nostre, el Josep Saragossa, que és un dels nostres col·laboradors del Catllà, i va ser ell doncs, qui recorrent el territori per totes bandes, va descobrir petits indicis doncs, que semblaven que podien existir aquests aqueductes. No? I aleshores, amb unes prospeccions que hem fet arqueològiques aquests darrers anys, hem anat resseguint el que quedava, no? El poc que queda d'aquests aqueductes, i hem pogut determinar una mica el lloc on anaven a parar, les longituds, les característiques.
Remor de pedra.
En Jordi López ens parlava de com l'historiador local Pep Saragossa, col·laborador de l'ICAC, descobria indicis d'aqueductes rurals. Ell mateix ens presenta 3 aqueductes de l'època romana del riu Gaià.
El riu Gaià, tot i ser un riu mediterrani, vull dir que es nota molts estiatges, doncs ha tingut al llarg dels anys una relativa importància, no? Diguéssim, els romans ja en van fer 3 aqueductes, vull dir, hi ha 3 aqueductes. Un és el que surt del Pont d'Armentera i arriba a Tarragona, un dels 2 que hi ha a Tarragona, no? L'altre, que es va trobar no fa una trentena d'anys, és el que possiblement ara l'ICAC, l'Institut d'Histologia Clàssica, ho està treballant. Podria ser el que portava l'aigua als munts, d'Altafulla. I un altre és un petit aqueducte que va amb unes viles que hi havia a Ferran, no? I que sortia des d'allí mateix del Catllà, tenia de vell, i que també s'ha investigat i s'ha excavat alguns trossos doncs, durant aquesta temporada passada.
Això és Remor de Pedra, un podcast d'aigua i patrimoni.
L'historiador local Pep Saragossa, com a col·laborador de l'ICAC, ens apropa també a la zona del Gaià i ens parla del projecte Aqua Augusta i els descobriments que aquest ha propiciat.
Sí, bé, això ho porta doncs, el doctor Jordi López, no? I jo el que faig amb ells és el moment d'anar a les prospeccions. Bueno, sempre hi veuen més 4 ulls que 2, no? O el que 6, no? I m'agrada caminar. I amb aquest projecte que es diu l'Aqua Augusta, doncs ells van tornar a investigar els 2 aqueductes que portava l'aigua a la Tarragona. S'han fet descobriments importants, com per exemple saber que del riu Francolí doncs, hi ha hagut 2 aqueductes diferents, no? Un més vell i l'altre, doncs, diguéssim, el nou és el que fan al Pont del Diable. I després també el que n'hi deien l'aqueducte del Gaià, doncs, no? Que portava portava l'aigua des del Pont d'Armentera a Tarragona, creuant d'una conca a l'altra, una aigua que baixava per la conca del Gaià, la trasbassen cap a la del Francolí. Vull dir que van estudiar molt bé el terreny per poder fer això, doncs, no? I això passa a la zona de Vila-rodona, no? Allí, doncs, passa del Gaià passa cap a la zona del Francolí i baixa ja cap a Vallmoll, diguéssim, i cap a la Secuita i cap a Tarragona. Doncs, no?
I era visible o estava colgat per la terra?
Ja hem trobat, no recordo, més de 50 llocs que es pot veure i es veien i se'n tenia constància. No? Aquest aqueducte, al segle XVIII, quan el bisbe Santinyan, la propietat de Tarragona, diguéssim, era dels religiosos, era de l'arcabisbe, era el senyor, doncs clar, ell tenia de portar l'aigua per la seva gent, no sé, i fa elaborar un projecte per a veure si es pot reaprofitar l'aqueducte romà que es veia. Aquest aqueducte, vull dir, clar, la gent des del segle XVI, Lluís Pons d'Icart ja el descriu, no? Descriu el famós aqueducte romà, esclar, a Tarragona, les restes romanes es veien per tot arreu. I ell fa elaborar un projecte amb un arquitecte que es deia Rovira, a veure si es pot fer servir una altra vegada aquest element. No? I es fa un estudi exhaustiu, hi ha un plànol d'uns 6 metres de llarg, que, molt detallat, que diu totes les restes que queden, el tipus de vegetació que hi havia, els propietaris, i veuen que no el poden fer servir, vull dir, hi ha més fenya. Llavors és quan fan la mina de l'arcabisbe. La mina de l'arcabisbe, en comptes d'anar a buscar l'aigua del Gaià, ja, només agafa l'aigua de Puigpelat, que és un lloc que hi ha molta aigua, i a partir d'allí doncs, van amb una diferència d'un metro, 1,50 metres, van seguint al mateix nivell del romà fins a Tarragona, en el segle XVIII, que és l'aigua que arriba, doncs, diguéssim, és un part d'aquest aqueducte encara funciona ara, perquè Renau, Ematsa, va fer uns pous, es diuen el pou de Renau, i encara la fan passar per dintre aquest element, aquest aqueducte, doncs no, hi ha part de l'aqueducte que encara funciona.
Ramó de Pedra.
Precisament quan li preguntàvem a en Jordi López si seria possible reutilitzar alguns dels aqueductes, ens explica en detall la construcció d'aquest aqueducte del segle XVIII, del qual parlava en Pep Saragossa.
No, perquè són estructures que estan molt dèbils, el que queda. Primer, que la major part ha desaparegut, i després del que queda, clar, no, després de tants anys, es podria tornar-ne a fer un de nou en el mateix lloc, no? Sí. Que, de fet, aquesta idea ja va sorgir al segle XVIII, quan es va fer la mina de l'arcabisbe, és un aqueducte que es va construir al segle XVIII, es va intentar restaurar un d'aquests aqueductes que portava aigua a Tarragona, i es va fer tot un estudi, i la idea era restaurar-lo. El que passa que al final també estava tan malmès que se'n va fer un al costat mateix, no? I actualment la mina de l'arcabisbe, que encara porta aigua ara, que es va fer a finals del segle XVIII, el que fa és neix a Puigpelat i va en paral·lel a l'aqueducte romà, de forma que quan un va resseguint l'aqueducte romà es troba que al costat hi ha la mina de l'arcabisbe, que està construïda igual, té la mateixa secció, la mateixa tipologia, és com un nou aqueducte romà, entre cometes, fet al segle XVIII al costat de l'autèntic aqueducte romà, no? I aquesta conducció baixa des de Puigpelat fins a Tarragona i va ser una de les grans obres públiques o la gran obra pública de la Tarragona del segle XVIII. Intentar aconseguir que la gent deixés de beure aigua de l'aigua de pluja i de petites fonts com la Font de les Morisques, no?, que hi havia al costat de Tarragona, i que finalment arribés un cabal d'aigua suficient a la part alta de la ciutat.
Ramó de Pedra, un podcast d'aigua i patrimoni.
El doctor Jordi López parlava d'aqueductes rurals. Descobrim amb ell els dos aqueductes del Baix Gaià que han resseguit per endinsar-nos en la vida quotidiana de l'època romana. És sorprenent com cada prospecció descobreix més patrimoni.
De fet, aqueductes rurals se'n coneixen pocs, molt pocs. I concretament aquells del Baix Gaià, que els hem resseguit, n'hi ha un que va per la dreta i l'altre per l'esquerra del riu, es descric ràpidament. L'aqueducte de la dreta agafa l'aigua més o menys a l'alçada del Catllà, del poble, i va per la dreta del riu, mantenint l'alçada, no?, mentre el riu va baixant de cota. L'aqueducte més o menys va seguint la cota d'allà on l'agafa, no?, per poder possiblement regar les terres que hi ha més baixes entre l'aqueducte i el riu, no?, i per portar l'aigua a una vila molt gran i molt important que hi ha, una vila romana, que hi ha Ferran, que no s'ha excavat mai, I que és una vila doncs, que té moltes possibilitats. Hi ha murs, hi ha paviments, hi ha restes de mosaics, però és una vila que està absolutament enterrada. I per cota, l'aqueducte va petar justament allí. I és possible que aquesta vila, que és tan sumptuosa, tingués unes termes, no? uns banys on doncs, l'aigua servís per alimentar aquests banys, no? Que és a banda de l'aigua pròpia de beure, etc. I que possiblement regués tot el que són les hortes de Ferran i les hortes del Molí del Pas, que actualment és una zona d'horta molt bona, no? I té lògica que en època romana fessin arribar l'aigua allí per fer horta també, no? I per fer conreu a tota la zona aquesta de Ferran. És un aqueducte que té uns 7 quilòmetres de llarg, més o menys, i ves una caixa que deu tindre uns 50 per 50 o 60 per 60 centímetres de secció interior i doncs per on baixava aquesta aigua, no? Que la fan al Catllà i la fem baixar fins a Ferran. Aquest és un dels aqueductes del qual, a més, hi ha restes, sobretot a la zona entre el Catllà i Ardenya, que és una zona molt boscosa i on s'han conservat alguns testimonis. Després, quan anem més avall, pràcticament ja no es conserva res, perquè els aterrassaments, els conreus, etc., ho han fet malbé tot. No? Sí, a més són estructures que són bastant dèbils, no? Vull dir que amb els anys s'han anat, elles mateixes s'han anat erosionant, s'han anat desfent, i a més doncs, els tractors i tot això han acabat de malmetre tot. I després hi ha un altre aqueducte, que és el de l'esquerra, que és molt més impactant. L'aqueducte de l'esquerra neix al pantà del Gaià, a la zona de les Coves Roges, i té un recorregut que calculem en uns 20 quilòmetres, aproximadament, amb resseguit els quilòmetres inicials, des de les Coves Roges fins al Catllà, més o menys, on se conserven bastants testimonis, i després la resta ho tenim pendent. Hem de fer prospeccions, tenim pendent seguir-ho, però per cotes va parar Altafulla, al poble d'Altafulla, i on hi ha una vila romana bastant important, també, i és possible que d'Altafulla neix també els munts, que està al davant. S'ha de salvar una vall, que possiblement doncs, hi hauria un pont, no? Tipus Pont del Diable o un sifó, potser, i és un aqueducte que té una secció molt més gran que l'altre, no? Que el que va cap a Ferran. És més ample i és més alt.
Ramó de Pedra.
L'historiador de la Riera de Gaià, Joan Carles Blanc, també destaca la magnitud de les obres de l'època romana i reflexiona sobre la rellevància del Gaià. Avui ens pot semblar un riu menor, però si hi ha tantes restes d'aqueductes al seu entorn, hem d'entendre que segurament comptava amb un cabal important.
Sí, devia ser important, i també hem de pensar que els romans eren molt pragmàtics. Si hi havia aigua aquí mateix en un riu o més enllà, doncs feien aqueductes, construccions quilomètriques per anar a buscar aigües, no? A Tarragona sembla que se n'han trobat 3 o 4 d'aqueductes, no? Entre ells el que és el Pont del Diable, no? Però aquest Pont del Diable, l'aqueducte arriba fins a Puigpelat, no? Té el tram més espectacular, que és el Pont del Diable, però també d'un altre aqueducte, em sembla que és l'Aqua, no me'n recordo ben bé, té un altre aqueducte que arriba fins a Pont d'Armentera, i de Pont d'Armentera es portava l'aigua fins a Tàrrega. O sigui que eren rius que eren explotats pels romans, que eren molt pragmàtics, i que també hem de pensar que, bueno, també, com que estaven captats amb diverses captacions, també no devien portar un gran cabal al riu, no? Perquè, clar, com que s'aprofitava l'aigua per portar-la a la ciutat, doncs al riu també se li manllevava capacitat de, no, d'irrigació pel seu territori natural.
Esteu escoltant Ramó de Pedra, un podcast d'aigua i patrimoni.
Els aqueductes és evident que han fet possible la vida a les ciutats, pobles i viles, però també han estat imprescindibles per a garantir el funcionament de diversos molins arreu del territori.
A Santa Coloma de Queralt hi ha l'aqueducte del Molí Nou o del Bonfill, surt referenciat a la guia El Gaià, recorregut i patrimoni, de l'editorial Piolet. Se'ns hi explica que és un aqueducte d'origen medieval, del segle XIII. Portava l'aigua de la séquia major del Molí Nou cap al Molí de la Torre. Feia 32 metres de llarg i tenia 3 ulls, 2 dels quals se'ls van dur l'aiguat de Sant Cinto l'any 1921. Es van refer les voltes i la séquia amb maons, que són els que hi ha ara. Fins als anys 70, encara va estar en ús per regar els horts. Al mig de l'aqueducte hi ha un estellador per desviar l'aigua al riu.
Remor de pedra.
Precisament, a tocar del molí del mig de la Riera de Gaià, hem parlat amb l'historiador i il·lustrador Joan Carles Blanc, que s'està fent càrrec del projecte de museïtzació del futur Centre d'Interpretació dels Molins del Gaià. A la tasca de recerca i investigació ha documentat molts elements de l'època medieval, però també ha volgut posar en valor el llegat romà, gran part del qual encara està per redescobrir.
El que passa és que estem parlant del riu en època medieval, però és que aquest riu en època romana ja existia també, per tant també podem trobar al voltant del riu i trobem viles romanes, o sigui que és un riu que va més enllà de l'edat mitjana, no? Ara tenim el que es veu, no? Que són molins que s'han perdut en el temps, com aquest d'aquí que té 800 anys i que en època moderna, al segle XVI, XVII i XVIII s'ha modificat, però encara el tenim aquí, però clar, el que no veiem són les viles que han quedat enterrades en molts llocs al voltant del riu, no? Aquí mateix a la Riera hi havia la vila romana dels Alabastres, que estava aquí on tenen els Alabastres Gasull, abans d'entrar a la Riera, que està al costat del riu, i tenia un aqueducte que captava les aigües del riu Gaià uns quilòmetres més amunt, no? A l'alçada del Catllà, no? I aquí dalt també, a prop d'Ardenya, mateix a darrere al meandre d'Ardenya, tenim la paret del Moro, que és un aqueducte romà, que no sabem si és el que portava l'aigua en aquesta vila d'aquí baix dels Alabastres o en una altra vila que hi havia a mig camí entre els Alabastres i Ardenya, no? O sigui que el riu també, o sigui, el riu és un riu històric, no? I que va més enllà de l'època medieval.
Els aqueductes són grans obres d'enginyeria, els vestigis de les quals han arribat fins als nostres dies per recordar-nos com l'home ha buscat l'aigua des de temps immemorials. Hem passejat per l'Imperi Romà, pel segle XVIII i per la conca del Gaià actual, de la mà d'experts i apassionats per la història que ens deixen en aquest podcast algunes anècdotes curioses. I si heu estat curiosos, haureu escoltat els ocells que ens han acompanyat avui. Ja heu endevinat quins són?
En aquest capítol heu escoltat el cant d'aquests ocells.
Turlit. Burkinus o edicnemus.
Au visible a les zones de conreu durant tot l'any.
Roquerol. Tionoprocne rupestris.
Au que viu a les coves dels trams alt, mig i baix durant tot l'any.
Estornell comú. Esturnus vulgaris.
Au temuda pels pagesos, que trobem tot l'any als camps de conreu. Més informació a la Guia dels ocells del riu Gaià, editada per l'Associació Mediambiental La Sínia, a la col·lecció Ocells de butxaca. Això és Remor de pedra, un podcast d'aigua i patrimoni. Una coproducció d'Ona la Torre i la Xarxa Audiovisual Local. Aquest podcast l'han fet possible Raquel Martínez, Mònica Socies i Josep Maria Soler.
T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
Remor de pedra.
L'hidrogen i l'oxigen són una combinació que, des de temps immemorials, ha estat font de vida i un punt de referència econòmic i social. Sí, parlem de l'aigua. Des de petits nuclis fins a grans civilitzacions com Mesopotàmia han nascut i crescut al voltant d'ella. Però nosaltres posarem la mirada molt més a prop, al riu Gaià. Remor de pedra recupera la memòria d'un llegat que forma part de la nostra història, del nostre patrimoni. Us proposem un recorregut pel riu Gaià cercant totes les construccions i elements patrimonials i d'enginyeria hidràulica que al llarg dels segles la humanitat ha ideat per a cercar, emprar i emmagatzemar l'aigua, és a dir, per a viure. Una sèrie de podcasts per entendre millor el nostre patrimoni fluvial i les obres d'enginyeria hidràulica que ens han permès viure i evolucionar.
Això és Remor de pedra. un podcast d'aigua i patrimoni. Una coproducció d'Ona la Torre i la xarxa audiovisual local.
Al podcast parlem d'aigua i patrimoni, però també parem l'orella. En cada capítol trobareu el cant de tres ocells diferents. Pareu atenció i al final de l'episodi us direm quines espècies heu escoltat. Totes les trobareu a la guia Els ocells del riu Gaià, que ha editat l'associació mediambiental La Sínia a la col·lecció Ocells de butxaca. El capítol d'avui ens parla de les sèquies i per fer-ho ens acompanyaran en Lluís Virgili, investigador local, col·laborador del Centre d'Estudis d'Altafulla i autor del bloc divulgatiu de temes de la Nou de Gaià, NUCE. En Ricard Ramon, investigador local interessat en la història del seu poble, la Riera de Gaià i de la Conca del Gaià. Dedica el seu temps lliure a la recerca local i comarcal, sobretot en història agrària i rural dels segles XIX i XX. En Salvador Palau Rafeques, conegut per tothom per Galo, estudiós de la història local de Santa Coloma de Queralt i guia turístic del municipi, i en Joan Boronat, periodista i fill de pares moliners.
Sèquia o síquia, de l'àrab sequia, irrigació. Una sèquia o síquia és un conducte llarg i estret que té la funció de recollir l'aigua dels llocs de captació, com rius, torrents, pous, basses o assuts, i la distribueix fins a les poblacions o camps de conreu. Reben els noms de procedència llatina, canal o rec, als territoris de menor arabització, com ara la Catalunya Nord. Les sèquies de rec formen xarxes complexes, de manera que sempre hi ha una sèquia mare o major, que és la que pren directament l'aigua del seu lloc d'origen. Les sèquies filles, també anomenades filloles o ramals, són de caràcter secundari perquè el cabal procedeix de la sèquia principal. Les aigües superficials i subterrànies eren conduïdes per recs cap als camps. Els recs transcorrien paral·lels al riu i amb un pendent menor. D'aquesta manera, l'aigua es podia conduir cap als camps i la que sobrava era retornada al riu, aigües avall.
Ramó de Pedra.
Ramó de Pedra.
Ramó de Pedra.
Ramó de Pedra.
Un podcast d'aigua i patrimoni.
La distribució de l'aigua ha estat un punt importantíssim per a la pagesia i font de conflictes. La construcció de sèquies i el seu control no han estat exempts de moments de discòrdia. Avui parlarem d'aquestes construccions tot passejant amb els nostres convidats, recordant la història, descobrint les seves característiques i amb quines altres construccions van associades.
El rec és una excavació o cavitat llarga i estreta, sovint revestida de pedra o rajols, que serveix per conduir l'aigua del riu o torrent per moure molins. El rec transporta l'aigua de la resclosa a la bassa, que és una construcció de pedra on s'atura i es deposita l'aigua destinada a fer anar un molí, una farga o bé per regar.
Ramó de Pedra.
Iniciem aquest recorregut a la Riera de Gaià amb en Joan Boronat, que recorda el passat de les sèquies. Sèquies, com molt bé comenta pel que fa a com es diu en aquesta zona. Del passat a l'actualitat, entre la pèrdua i la conservació, dels pactes i de com s'aprofita l'aigua.
Aquí a la vora tenim un vial que fa doncs, uns quants anys que es va construir, que passa pel darrere de les cases, diríem, de ponent de la Riera de Gaià, i es diu el vial de la sèquia. Es diu el vial de la sèquia perquè per aquí hi passava aquesta síquia, que diuen a la riera, ho diem, i era una sèquia oberta de terra, doncs tenia la dificultat de que les rates feien forats, hi havia fuites d'aigua i tot això. Llavors, amb la construcció de l'embassament del Catllà, per part de Repsol actualment, a l'any 75, doncs es va estroncar el curs, diríem, fluvial en aquests 11 quilòmetres que separen la presa del Gaià al Catllà fins a arribar a la desembocadura de Tamarit. En compensació a tot això i pel millor aprofitament de les aigües, Repsol, de comú acord amb la comunitat de regants de la Riera de Gaià, va fer un revestiment d'aquesta síquia amb obra cimentada, i llavors l'aigua flueix amb molt més rapidesa, hi ha menys fuites, no hi ha tanta evaporació, i l'aprofitament avui dia de l'aigua que surt, la concessió que s'ha respectat per les comunitats de regants del Gaià, aigües avall de la presa de Repsol, doncs l'aprofitament és, diríem, gota a gota, la que surt des de l'embassament arriba a les seves hortes del regatge, no? Per tant, molta està canalitzada la séquia des de l'embassament del Catllà, i després les conduccions secundàries, que la ramificació que va a les hortes, la seva està tot entubat i es rega amb vàlvules que aflora l'aigua, i també s'ha de dir que ha canviat molt els sistemes de regadiu, perquè abans es regava per inundació i ara ja de temps ençà doncs es rega amb el gota a gota, amb mangueres de goma. Per tant, no es necessita tanta aigua com abans, com quan es feia amb inundació.
Continuem amb en Joan Boronat parlant d'una de les séquies amb més rellevància de la zona, on s'ubica actualment, com ja comentava, el vial de la Síquia. Ho fem des del Molí del Mig, recordant, com a bon fill de moliners, com les séquies abastien d'aigua els molins i la importància que van tenir en l'economia.
Efectivament, aquí en diuen la síquia, com bé has dit. Doncs llavors era reconduir les aigües aquestes, que al llarg d'aquests 4 quilòmetres tenia una sèrie de fibles de sortides de la séquia principal per poder abastir les hortes de l'aigua pel regatge, no? I quan es ponia el sol, que això era jo l'encarregat de fer-ho, anava tapant totes aquestes fibles per reconduir tot el cabal que baixava per la síquia fins perquè arribés a la bassa del nostre molí, i durant la nit poder fer funcionar les moles, perquè hi havia, actualment encara hi són, 4 jocs de moles al molí de la Torre, i llavors es treballava nit i dia, nit i dia. I aquest és el motiu, doncs, pel qual aquesta síquia ha tingut sempre històricament una importància cabdal, tant per la indústria com pel regadiu de les hortes.
Com hem escoltat, són molts els destins de la canalització de l'aigua. Aquí n'enumerem uns quants.
A la guia del Gaià, de l'editorial Piolet, també se'ns explica que l'aigua de la séquia o rec principal també pot ser conduïda cap a altres recs secundaris a través del partidor, que és un dispositiu o artefacte que permet la subdivisió d'una séquia en diversos braçals o canals. L'aigua també es pot conduir cap a una bassa, que és un dipòsit artificial fet de parets de pedra o de ciment per contenir aigua procedent d'un riu, d'una síquia, una sínia o un pou, i que es destina normalment a regar. També pot portar l'aigua cap a un safareig per rentar la roba. A la part del safareig, destinada a rentar, hi ha la batedora, que és una superfície inclinada de la paret per picar i rentar la roba.
Això és Ramó de Pedra, un podcast d'aigua i patrimoni.
Les paradores eren element de discòrdia, i fruit d'aquestes trifulgues, en Joan Boronat ens explica una divertida anècdota.
Sí, hi havia unes paradores que en diuen, no? I doncs aquestes paradores es tancaven i es reconduïa l'aigua. Fruit de les lluites entre pagesos i moliners, com això ho recull el llibre del Ricard Ramon, doncs sempre hi havia trifulgues, litigis, plets, cadascú defensant els seus drets, diguem-ho així, per dir-ho d'una manera políticament correcta, no? Perquè el que estava escrit és el que no es complia. Llavors es va donar una anècdota que la puc explicar jo. A l'hivern, doncs, bueno, quan són les 5 i 10 minuts de la tarda, aquí ara on estem situats, doncs el sol es pon. Jo agafava la bicicleta i cosa d'un quilòmetre i escaig anava per les Hortes a tapar un dels punts claus perquè l'aigua anés des per la síquia, aigües avall cap al molí. Hi havia una post, una paradora, una comporta manual de ferro que anava amb un encaix d'uns carreus de pedra, i doncs ja està. Però aquesta paradora manual de ferro que pesava un mort, un dia va desaparèixer. La van amagar algun pagès i va estar desapareguda més de 2 anys. Jo havia de tapar el lloc que li corresponia a l'aparadora amb unes pedres, amb brossa, amb canyes, i un dia, doncs, tot i ser l'hivern, allí agafant-me aquestes canyes que hi ha, que diu que són espècie invasora, vaig caure dins la síquia, tot rabejat, amb la bicicleta cap a casa, no? Bé, la comunitat de regants va modernitzar una mica i els moliners també, perquè participàvem econòmicament en totes aquestes millores, doncs van modernitzar el sistema de les paradores i van col·locar una paradora d'aquestes de cargol, que rodant, doncs baixava amb la rosca, tot. Doncs el dia que es va inaugurar aquesta paradora tan moderna, va aparèixer sota un ballaner aquella paradora desapareguda feia 2 anys i pico. És a dir que d'anècdotes n'hi ha bastants.
En Lluís Virgili ens fa un petit resum històric de les concessions que regulaven la distribució de l'aigua.
A la nou, a diferència de la riera, el regatge ve d'aigües de brolladors naturals, no? Històricament, actualment tot això ja s'ha acabat, no? Que passa que hi ha antecedents, que hi ha de 1750 concessions, no? Aleshores, doncs, ja s'han format un nucli original de regants, 1750, després la comunitat de regants, 1916, que junt amb Vila-rodona són les més antigues d'aquí a la conca del Gaià, un altre l'any 77, i actualment, doncs, està desaparegut. Es rega, doncs, mercès una concessió a l'Ajuntament, no? Però els cabals que sortien dels brollers naturals de la Fontanilla estan estroncats des dels anys 80.
Concessions que no han estat lliures de litigi.
Bàsicament, la problemàtica és la mateixa, sigui de brolladors naturals, sigui de rec de riu, no? Són litigis. Primer, ja al segle XVIII, n'hi ha uns, doncs, entre diferents estaments de regants, no? Que uns agafen una concessió reial. Després, 1916, doncs és perquè els primitius regants, bueno, ja havien, tots ja estaven morts, hi havia els seus successors, doncs aquests havien anat relaxant les normes, no? I també tenien que fer, doncs, els reglaments de les sèquies, perquè això estava al mig del torrent, no? Etcètera, i es tenen que tornar a organitzar un altre cop. I ho tornen a fer en 1916, després ve ja el període de Guerra Civil, l'any 36 ja puja l'aigua, és que no hi ha un torrent i el poble està dalt del turó, puja l'aigua ja dalt del poble, hi ha més demandes, es van estroncant els cabals, i al final els anys 80 són anys de sobreexplotació dels aqüífers en plan brutal, no?, amb moltes concessions, i arriba, doncs, l'estroncament final de tots aquests cabals, no? I ja dic, s'acaba aquestes comunitats de forma trista. Bé, actualment l'aigua del poble, doncs, ve d'un pou que està en una altra situació, però el que era original, el torrent, les Fontanilles, que des de sempre havia estat els brolladors naturals, doncs això s'acaba als anys 80.
Ramó de Pedra.
Una lluita per l'aigua que actualment continua ben viva, com molt bé diu en Ricard Ramon.
Continuarem parlant de la lluita per l'aigua, que és el que porto parlant des de fa 5 o 6 anys, cada estiu, i és un tema que dona molt de sí, Dona molt de sí. Fins ara parlàvem de la lluita per l'aigua del Gaià, i ja fa temps que parlant amb gent d'aquí al poble i comentant, doncs, ens n'hem adonat de la importància de la lluita per l'aigua subterrània, no? I és un tema que fins ara no havíem abordat i que va lligat a tot un patrimoni que convé recuperar.
Ramó de Pedra.
Ramó de Pedra.
Un podcast d'aigua i patrimoni.
Continuem passejant, però ara ho fem a Santa Coloma de Queralt, amb en Galo, l'historiador local.
Una séquia que, bueno, ja està documentada al segle XIII també, vull dir que és tota de pedra treballada, amb un marge que hi ha, vull dir, ara ho veurem, és extraordinari. Moltes eren, doncs, de terra, o sigui, més avall. Estem veient, mira, tota la séquia, tot aquell marge que es veu fins al capdavall, tot allò hi ha la séquia de pedra picada. A partir d'allí ja és de terra.
Sí, són carreus de pedra seca, però és extraordinari. Es troba documentada al segle XIII, això ja. I era pel rec, per regar els horts, l'hort, això en diuen els regarons, per regar la horta i pels molins fariners. Ara veurem, o sigui, el primer molí que trobarem aquí a mà esquerra del riu és el Molí Nou.
Escoltem les característiques de les construccions i els seus usos.
A la guia El Gaià, recorregut i patrimoni, publicada per Editorial Piolet, s'hi explica que l'aigua als recs o síquies passa pel caixer, que és cadascuna de les parets laterals del rec, sovint fetes amb pedres o rajols lligats amb morter de calç i arena. Quan es volia salvar una depressió del terreny, es construïa un aqueducte, que és una estructura de pedra, d'obra o fusta, a manera de pont, per la conducció d'aigües a través d'un canal. També es podia construir un sifó, és a dir, un conducte o túnel en forma d'U invertida que, formant part generalment d'una conducció forçada, permet de salvar un riu o un canal. L'aigua pot circular en rec obert o en mina, que és una galeria subterrània per conduir l'aigua. A les galteres del rec hi ha la fibla o forat, que és una obertura per desviar l'aigua i encaminar-la cap a un o més perceptors del regadiu. La fibla o forat es tapa amb el boló, que és un tap de l'ullal d'una fibla fet amb un tros de tronc d'un parell de pams, arrodonit perquè tapi just i es col·loca horitzontalment.
Recorregut de les séquies que ens explica en Galo, que tampoc estava lliures de plets, passa pels molins i els pous de neu.
I d'aquí ja sortien tot unes séquies que servien per l'horta i pel molí fariners. Sempre hi havia hagut disputes, sempre hi havia el Vivales que prenia l'aigua de l'altre, tenien estipulat un reglament, però tot això se'n feia un ús d'allò incontrolat. Hi ha molts plets per darrere el tema de l'aigua i, bueno, a partir d'aquí es van trobant, hi ha una resclosa, si us sembla podem veure-la, aquesta resclosa desviava l'aigua cap a l'esquerra del riu, anava amb un segon molí, un primer del riu, que és el Molí Nou. Em diuen el Molí Nou i el segle XIII ja estava documentat. Llavors creua l'aigua de la Molta per un aqueducte i trasbassa tota l'aigua a la dreta del riu. A pocs metres s'hi troba el Molí de la Torre, continua la séquia, inclús el Molí de la Torre, que fins ara no m'ho pensava jo, però doncs se tornava a reaprofitar molt més avall la mateixa aigua que molia amb aquesta séquia i feia cap, bueno, passant pel davant del pou de gel, també tenim una poua de neu, seria amb l'argot de l'ofici, era una poua de neu, recollia la neu a l'hivern i amb capes de boll o de palla es feien capes perquè no quedés tot enganxat de la neu. El pou acaba en forma cònica, no hi ha cap desaigua en aquest cas, i es cobria amb rames de pi, i per si es desglaçava una mica la neu, feia cap l'aigua en aquest lloc que quedava incomunicada.
La recuperació de les sèquies pot ser un element integrador. Ens ho explica l'Héctor Hernández, coordinador de l'associació mediambiental La Sínia.
Sí, mira, això va passar just arran del cabal ambiental del riu, l'any 2008-2009, quan ja estava tot molt avançat i ja vèiem aquell cabal ambiental aquí que venia, hi havia una ruta, un camí, que passava per la llera del riu. En seu moment es va fer la ruta als Castells del Baix Gaià, que passava per la llera del riu. I com a entitat ambiental no n'estàvem d'acord i pensàvem, bueno, això un dia, quan vagi aigua pel riu, no hi podrem passar. I buscant, vam veure que el marge dret del riu, o sigui, mirant a mar a la dreta, quedava tot l'antic traçat de la síquia que empraven tant la comunitat de regants, bueno, tota la gent de Tamarí, i també era l'antiga séquia de desguàs del Molí del Pas, o sigui, l'aigua que utilitzava el Molí del Pas, que està allà a la carretera nacional 340, al costat del Garden Gaià, aquell és el Molí del Pas, doncs l'aigua que arribava allà i un cop ja l'utilitzaven, aquella aigua seguia per aquesta séquia de desguàs i l'utilitzaven doncs les hortes de baix. Doncs tota aquesta séquia existia i el que vam fer va ser recuperar-la, però no per passar-hi aigua, sinó per passar-hi les persones. Llavors es dona el cas de que és una síquia per caminar-hi. Realment és un espai en el qual veus la feinada que van fer els pagesos en aquella època, perquè tot allò ho feien a mà, i és tota la trinxera per on podem passar a dia d'avui. I com bé dius tu, la vam senyalitzar i després, arran de tot això, quan Tarragona va dissenyar l'Anella Verda, un dels camins que, bueno, que estan ja integrats dintre l'Anella Verda han sigut els d'aquests de l'itinerari de la síquia. Per tant, també com a entitat contents de que la nostra tasca no només serveixi en aquest moment puntual doncs, per treure un camí que passava per la llera i posar-lo al costat, sinó que també ha servit com a element integrador a el que és l'Anella Verda de Tarragona, que té com dos potes principals, el Francolí i el Gaià. Per tant, està xulo el que et deia abans, que com a societat civil puguem participar activament en qüestions tan interessants com són els camins i la mobilitat de les persones.
Ramó de Pedra.
Un capítol més on l'aigua mostra la seva transcendència i la seva vàlua. Disputes per posseir-la, anècdotes, passejar per trams del seu recorregut i entendre la importància de les séquies per a la vida social i econòmica han estat els continguts que us hem ofert, però també la música dels ocells. Heu encertat els seus noms?
En aquest capítol heu escoltat el cant d'aquests ocells.
Griva, Turdus piscivorus.
Ocell de zones boscoses i camp obert que resideix tot l'any als trams alt, mig i baix.
Mosquiter comú. Filoscopus colivita.
Ocell hivernal que trobem d'octubre a abril als rius i zones humides, platges, roques, camps de conreu i zones boscoses.
Merla. Turdus merula.
Ocell que habita al riu i a les zones humides durant tot l'any. També el podem trobar a les àrees forestals. Més informació a la Guia dels ocells del riu Gaià, editada per l'Associació Mediambiental La Sínia, a la col·lecció Ocells de butxaca. Això és Ramó de Pedra, un podcast d'aigua i patrimoni. Una coproducció d'Ona la Torre i la xarxa audiovisual local. Aquest podcast l'han fet possible Raquel Martínez, Mònica Socias i Josep Maria Soler.
S'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
Ràdio Sant Cugat.
La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.
Música a Ràdio Sant Cugat.
No ha sido fácil encontrar mi voz después de haber gritado amor por todas las esquinas de tu cama. No ha sido fácil devolvértelo, ya sé que no he ganado yo. De hecho estoy perdido y sin salida, y mis tripas hacen ruido con tu vida. Cuando siento que me alejo y tú te arrimas, cuando vivo entre las flores y las ruinas, tú me salvas con tus besos, amor. Ay, mi amor, ay, mi amor, ay, mi amor. Y ya no sé qué decir, no sé qué pensar si sales por la puerta. Y aunque duermo, solo me despierta. Y ya no sé qué decir, no sé qué pensar si vivo siempre alerta. Bombeo, herida abierta. Y ya no sé qué decir, no sé qué pensar. Te llevo siempre cerca, y cuando todo falla, siempre acierta. Juega a nivel experta.